Les escoles a la ràdio.
Bona nit i benvinguts i benvingudes al magazín del Pallarola, conduït pels alumnes de primer i segon d'ESO.
Prepareu-vos per escoltar aquest programa farcit de temes que esperem que resultin al vostre interès. Farem un repàs dels temes de més candent actualitat tant pel que fa al nostre país com al nostre centre educatiu. Fins i tot farem un viatge a dos dels racons més vells del món, el Marroc i Turquia.
Esperem que ho trobeu interessant i entretingut. Així que, endavant!
Primer donem pas a la secció de les notícies. Sabíeu que el Pallarola aquest curs ens farem un fart de bufar espelmes? Fem 50 anys. A continuació, farem una retrospectiva com cal de la nostra estimada escola. Per molts anys, Pallarola.
A-E-I-O-U, volem una escola que sigui com ets tu. A-I-O-U-E, que sigui pública i de qualitat també.
Hola, sóc en Jan i ara estem amb la Sandra, l'exdirectora, i li farem algunes preguntes. Per què el centre es diu així? Sempre ha tingut aquest nom?
Bon dia, Jan. Doncs bé, no sempre ha tingut aquest nom. A l'escola es deia Josep Pallarola i Roca perquè el Josep Pallarola i Roca va ser un mestre que va tenir aquesta escola durant molts anys i va ser una persona que va canviar la metodologia de treballar i estava molt implicat amb els alumnes i es va rendre com un homenatge, es va dir, doncs va, li van posar el seu nom. Aquesta escola es deia abans Carrero Blanco. Per què es deia Carrero Blanco? Perquè era una època en què a tot el que era Espanya i evidentment també Catalunya hi havia el franquisme. I el Carrero Blanco era un militar del règim franquista i per tant l'escola portava el seu nom. Que el nom llarg era Almirante Carrero Blanco. Llavors, quan va canviar tot això, quan ja no va haver-hi l'època franquista, es va decidir canviar el nom. I el nom va ser el d'aquest mestre perquè tothom se'l estimava molt i va fer molt bona feina anar a l'escola.
Molt bé, molt interessant. Com van ser els inicis?
Bé, els inicis del Pallarola, no? Del Josep Pallarola i Roca, van ser aquí, ara farà 50 anys, però sí que és veritat que en els seus inicis hi havia de primer a vuitè. Vale? El que era l'infantil, el parvulari, sí, d'aquells moments no estava aquí. No estava en aquesta escola, sinó que estava en el Puig d'Ullers, vale, on ara és els serveis socials de Sant Celoni, darrere el mercat municipal. Sí. Allà hi havia les classes de P3, P4 i P5. Un cop van desaparèixer els vuitès, més o menys, que va canviar la normativa, els infantil van venir cap aquí i van ocupar la planta baixa de l'escola. Per tant, el que és infantil no fa 50 anys que és a l'escola.
Vale. D'acord? Quins més destacables ha tingut?
Jo te'n destacaré dos ja d'aquests canvis. El primer va ser de que quan va canviar la llei d'educació i que van desaparèixer 7è i 8è i va aparèixer l'ESO, però en aquells moments el Pallarola no tenia ESO i per tant hi havia d'I3 fins a 6è de primària. Vale. Fins fa 5-6 anys que som institut d'escola, que per tant hi ha nens des de 3 anys fins a 16.
Podries esmentar alguns dels moments més emotius o especials que s'han viscut al centre?
Home, a nivell personal, la veritat, a mi em fa molta il·lusió celebrar els 50 anys a l'escola perquè quan jo vaig arribar l'any 99 aquí, celebràvem els 25. Per tant, podré dir que he celebrat els 25 anys al Pallarola i els 50 anys a l'Institut d'Escola de Pallarola i això és molt xulo. Per tant, estic molt contenta d'aquest aspecte. Hi ha molts moments emotius i haver estat de directora doncs encara en tindria molts i per no deixar-me en cap. Sempre els moments més emotius són quan alumnes acaben l'etapa al Pallarola i marxen a altres centres doncs, perquè s'han fet grans, doncs aquests moments sempre són molt emotius i molt especials. També companys i companyes doncs, que s'han jubilat al centre, també són moments també molt macos. I també compartir amb els docents que tenim, doncs, bueno, doncs gent que fa molts anys que és a l'escola, que hem vist com es casaven, com es tenien nens, com ara els seus fills també venen a l'escola i crec que això també són moments molt especials que com a directora i com a docent al centre he viscut molt contenta.
Destacaries en positiu del Pallarola?
Bé, jo crec que una de les coses molt positives del Pallarola és que és un referent clar en el municipi com a centre públic,
sí,
que per tant potser al principi era una mica desconegut, però ara amb tota la feina de fa molts, molts anys, doncs és un referent per les famílies, per escollir-nos com a centre, i crec que això és molt, molt important. Tota la metodologia que es treballa, tot l'alumnat que tenim, i evidentment el fet de cara a poder tenir des d'alumnes de 3 anys fins a 16, doncs ens dona un ventall molt important. Per tant, crec que és un referent al municipi, un referent molt bo, per tant, també pels alumnes, i doncs estic molt contenta de formar part doncs, del Pallarola.
Un alumne que s'hagi fet famós?
Segurament, amb 50 anys, hi ha hagut molts alumnes que s'han fet famosos, o cadascú en la seva feina potser ha destacat. Sí que en els últims anys, doncs jo recordo doncs, el Keita, el jugador de futbol, també el Joan Coloma, com a cantant i artista, i que també té molt apreci al centre, i segurament hi ha d'altres que les seves feines han sorgit i estan en llocs molt importants, però potser d'aquests últims anys, recordo jo, segurament potser preguntes amb algú que té més anys que jo i sortirà algú més famós. Si no, buscarem a veure si hi ha algú altre.
Vale. D'aquí aquesta entrevista. Moltes gràcies, Sandra, per acompanyar-nos en aquest programa. Adéu!
Què és la dana? La dana és un fenomen meteorològic que significa depressió aïllada en nivells alts, que consisteix en que una massa d'aire polar molt fred queda aïllada i comença a circular a altituds molt elevades. Després, en xocar amb l'aire més càlid i húmid que hi sol haver al mar Mediterrani, genera fortes tempestes i crea un entorn intensament inestable i per això causa fortes inundacions.
Mesures de protecció davant la dana a casa. Primer pas, estar informat. Consulta contínuament l'estat del clima a través de les alertes de les autoritats locals, aplicacions meteorològiques o la televisió. Així que podràs anticipar-te a qualsevol canvi i prendre decisions informades. Segon pas, evita sòtans o zones baixes. Les àrees subterrànies i els sòtans poden omplir-se d'aigua ràpidament en una inundació, el que augmenta el risc de quedar atrapat. El millor és estar en plantes superiors, si és possible. Tercer pas, prepara un kit d'emergència. Inclou llanterna, bateries addicionals, aigua potable, aliments no peribles, roba d'abric i un botiquín de primers auxilis. En cas de tall de llum o evacuació, aquest kit et brindarà el necessari per sobreviure i mantenir-te còmode. Quart pas, assegura la teva llar. Retira objectes solts en l'exterior que podrien convertir-se en projectils. Si tens finestres a nivell del terra, considera cobrir-les amb fusta o col·locar sacs de sorra en entrades per minimitzar el fluid de l'aigua a l'interior i retira o desconnecta tots els aparells electrònics.
Mesures de protecció als centres escolars. Primer pas, intenta mantenir-te en un segon pis o al més alt, ja que l'aigua no arriba tan alt. Segon pas, desconnectar tots els aparells electrònics perquè no es moguin ni ens electrocutem.
Com podem ajudar des de les escoles als afectats per la dana a València? Podem ajudar donant roba, material escolar, menjar, estris per treure el fang o brossa, productes d'higiene, fent donacions econòmiques, etc. El Pallerola, en concret, ha establert vies d'ajuda i comunicació amb l'escola Miguel de Cervantes, al poble de Xirivella. Ens han demanat si els podem escriure cartes en català, que treballarem des de les aules de manera voluntària. També tenim la proposta de fer una recollida de llibres i contes en català per als infants de 3 als 12 anys. Poden ser llibres que tinguem a casa, que estiguin en molt bon estat o poden ser nous. Tenen els llibres i contes recollits, seran enviats justament amb les cartes als nens i nenes de l'escola afectada perquè, en mica, puguin anar recuperant la normalitat.
Per últim, us explicarem l'experiència que ha viscut un exalumne del Pallerola, Ivan López Martínez. Les preguntes que li van fer van ser: què et va motivar, Anna? Què és el que més et va impactar? Quin tipus d'ajuda vas aportar? Vas tindre que portar alguna mesura i, si és que sí, quina? Em va motivar anar perquè la desgràcia que estava passant al poble valencià i de veure molta gent i famílies que ho van perdre tot em va tocar molt i vaig dir: jo he d'anar a ajudar amb el que em fes falta.
Em va impactar tot. Només entrar al poble de Sedaví, que és on vaig estar, ajudant em semblava com un poble en guerra, tot destruït i devastat. Tot un poble sencer que va estar inundat, on va destruir carrers, cases i famílies senceres, que van perdre éssers estimats. El que em va impactar més va ser un home que ens va demanar ajuda per netejar la casa i sa mare se la van portar al riu. I això em va impactar molt, fins a un punt de posar-me a plorar. O gent que, quan ens veien, demanaven ajuda i es posaven a plorar també. Em va tocar molt i em vaig posar a plorar quan la senyora gran em va dir, amb els ulls plorosos: jo ja ho tinc tot net, però necessito una abraçada. Aquí em vaig desmuntar i vaig començar a plorar.
L'ajuda va ser de tot tipus, des de logística, ajudar els militars a preparar tot el material d'ajudada que arribava per distribuir a totes les persones que més ho necessitaven. Era un pavelló sencer d'aliments, productes de neteja, pales, netejant carrers, garatges, magatzem de botigues i cases. Vam netejar un garatge amb els bombers de Càdiz i ajudant on ens demanaven ajuda.
Degut a les aigües ja contaminades, ens van tenir de posar un EPI i botes, màscares per protegir-nos, perquè ens respirava una olor molt forta i ens podríem contaminar. Jo personalment vaig caure malalt quan vaig tornar.
Gràcies per escoltar-nos.
És molt trist tot això que ha passat amb la dana a València.
Doncs sí. Per sort, des de la comunitat educativa podem ajudar molt.
Què et sembla si fem un viatge per pujar els ànims? Saps on aniria jo?
On?
Al teu país, a Marroc. Explica'ls si ens recomanes, Mohamed.
En realitat, no ens anem tan lluny, perquè un quart de la comunitat educativa del Pallerola és del Marroc. El Marroc està situat al nord d'Àfrica, limitant amb l'oceà Atlàntic. Al Marroc es parlen molts idiomes, però els dos principals són el amazic i el hafsa. La capital del Marroc és el Rabat i la moneda és el dirham.
Si vas a Marroc, no et pots perdre a visitar Casablanca, antiga ciutat del protectorat francès, que fins i tot dona nom a una pel·lícula famosa molt coneguda. És reconeguda per combinar modernitat i tradició. No us perdeu les ciutats imperials de Marràqueix i Fes. A Marràqueix, al·lucineu amb la increïble oferta gastronòmica que podeu trobar. Des dels plats més esquecits de cuina tradicional marroquina, com el tajine i el cuscús, fins a l'alta cuina europea. D'altra banda, Fes la ciutat amb la medina més gran del món, on hi ha els millors tins naturals i el millor arròs de Marroc. No us podeu perdre el misteriós i infinit desert del Sàhara i la bellesa de Chefeun.
Les principals celebracions del Marroc són en Ramadà, la festa del xai i la festa del mel. En Ramadà és més sagrat de dejun en el que els musulmans no mengen, ni beuen, ni fumen, des de l'alb fins al vespre. La festa del xai és una de les festes que més compregueu a totes les famílies musulmans, les que organitzen un gran abat i els fan regals als infants.
Algunes de les dades més curioses del Marroc són les que us explicarem a continuació. El Marroc és el país on hi ha més vegades representada la seva bandera nacional. Te la trobes a tots llocs, inclús al supermercat. El Marroc és el país africà que rep més turistes a l'any. El Marroc és definitivament el país preferit dels gats. N'hi ha per tot arreu, en canvi, als gossos no li agrada. El Marroc ens construeix un búnquer cada any per possibles amenaces de guerra. Si voleu saludar algú, heu de dir Assalamu alaikum i l'altra persona us contestarà Walaikum salam.
Si aquestes vacances de Nadal teniu ganes de fer una escapada, no dudeu en anar-hi, gaudiré com mai. I a continuació ens deixarem una de les cançons més famoses de tot Marroc.
Déu-n'hi-do! Quines ganes m'han entrat de sortir a Sant Ceroni i veure el món!
Sí, és veritat, noia. Ara em perdria pels carrers màgics d'alguna de les ciutats que han dit de Marroc.
I si ens prenem un descans per seguir somiant futurs viatges?
D'acord, doncs mentrestant us deixem amb uns anuncis.
Anuncis!
És una càmera de fotografia professional? No, és el nou iPhone Click Click. Aquest iPhone té una qualitat impressionant. Pot fer fotos a quilòmetres.
I no es veuen pixelades i és indestructible. Compra'l abans de 2 mesos i obtindràs un 30% de descompte. Compra'l ja, truca al 111-222-333 i podràs gaudir-ne d'ell abans d'una setmana.
Destapa la teva felicitat amb el nou model Fantasy Car. És una limusina de 2 plantes i descapotable. Sabeu que és el millor? Que tens de tot, és gairebé com una casa.
A la planta de dalt pots prendre el sol i a la piscina. I a la planta de baix pots jugar als bolos i fins i tot tens una pista de ball. També hi ha llits. No dubtis, destapa la teva felicitat amb el Fantasy Car.
I després d'aquest període d'anuncis, tornem al magazín.
amb la secció Ciutadans d'Europa. Sabíeu que al Pallerola tenim alumnes d'Erasmus? Doncs sí, fa ara ja uns anys que el nostre centre participa en un programa que potencia la pluralitat i la projecció internacional d'Europa i de les llengües. Amb aquest objectiu s'ha produït la primera mobilitat prevista al viatge d'alguns dels nostres companys de tercer a Turquia. Voleu saber com els hi ha anat? Escolteu les experiències que en relaten la Nàdia García, la Laia Rueda, l'Adrià Puig Martí, la Maria González i la Lídia Ròdenas. Estàveu nerviosos abans d'anar a l'Erasmus?
Jo sí, moltíssim. Jo em vaig replantejar més d'una vegada si anar-hi o no.
Jo sempre ho havia tingut molt clar, però el dia abans de marxar em vaig replantejar si quedar-me a casa, però després tot va sortir bé i estava molt nerviosa de que passés qualsevol cosa als aeroports o allà mateix a Turquia, però va sortir tot bé.
Jo estava tranquil·la perquè pues, ja havia tingut algunes experiències semblants, llavors pues, anava amb calma, però és veritat que els nervis de l'últim dia sí que es notaven, però per la resta molt bé.
I jo estava tranquil i content.
A quina part de Turquia vau anar?
Vam anar a Mersin.
Està al sud de Turquia, cap a baix. És un poble que està a la costa, al costat del mar.
Però vam aterrar a Antalya quan vam arribar i vam haver de recórrer tota la costa turca i després per marxar vam fer escala a Izmir, que està al nord de Turquia.
Quins llocs de Turquia heu visitat?
Doncs la veritat és que hem visitat molts llocs, com Capadòcia, Izmir, Tarsus, Antalya. Vam fer també una espècie de ruta amb vaixell i vam visitar diferents illes.
I el propi Mersin, que ens van ensenyar una mica com era la seva ciutat i que, bueno, les diferents coses que podíem trobar.
Recomaneu anar a Turquia i per què?
Home, Turquia per nosaltres va ser molt diferent en tots els sentits, en gastronomia, cultura, religions, però va ser molt important conèixer una mica més com és el món i per nosaltres crec que parlo en boca de tots que va ser una experiència inoblidable i que si teniu l'oportunitat de fer-ho, ja sigui Turquia, Hongria o Islàndia o qualsevol lloc on es faci l'Erasmus, pots anar-hi. Jo també recomanaria sempre anar, és igual el país que sigui, però personalment sempre ens havien dit que Turquia era on millor tu passaves i doncs he estat molt contenta allò.
Penso el mateix que les meves companyes, ja que pues, Turquia ens ha canviat molt i és veritat que pues, conèixer noves cultures, com vesteixen allà, tot el que mengen és molt diferent aquí i bueno, pues, hem provat una mica més una altra part del món.
Pues jo també penso el mateix, però generalment a Turquia, si tens un paladar una mica més sensible, el menjar de Turquia pues, et farà una mica de mala digestió.
Era la primera vegada que anava a Turquia?
Sí, la primera vegada, per mi la primera vegada que agafava un avió. Per mi també va ser la primera vegada que anava a Turquia.
Jo avió ja havia agafat, però és veritat que va ser la primera vegada que anava a Turquia i pues, la veritat que molt guai.
A mi també, la primera vegada que anava a Turquia.
Us ha agradat anar?
Sí, a nosaltres, bueno, almenys per mi m'ha encantat.
A mi m'ha encantat i repetiria l'experiència.
Opino el mateix perquè pues, també ens ha unit molt amb nosaltres i amb les persones que he anat pues, m'he passat molt bé i repetiria un munt de cops.
Sí, molt bé.
Tornaríeu a anar?
Jo sí que tornaria a anar, però sempre amb la mateixa gent. No canviaria ni l'equip d'aquí, de l'escola, ni els hongaresos, ni les islandeses, ni res.
Jo opino molt que vam fer molta pinya amb tots i que el grup que vam crear allà es queda allà, tot i que seguim en contacte amb molts d'ells i justament els d'Espanya no ens coneixíem gairebé molt entre nosaltres i ens hem unit més que mai.
No mateix, és que ens ha unit molt a nosaltres, hem fet més pinya entre nosaltres tant d'Espanya com també com la meva companya en altres països i ho repetiria molts cops perquè és el que hem viscut allà. Ja es queda allà però sempre estarà amb nosaltres.
Vau anar sols pel carrer o sempre anàveu amb el professorat?
Nosaltres anàvem amb les nostres host families pel carrer. Normalment amb el professorat no anàvem molt pel carrer,
amb el professorat només fèiem sortides com fora del poble, la ciutat que era Mersin, i anàvem amb les nostres host families, entre nosaltres, amb altra gent. Sols no anàvem mai, sempre anàvem amb algú d'allà que sabia cap on havíem d'anar, perquè allà utilitzen molt el que és l'autobús i llavors es mouen a tot arreu amb un autobús i necessitaves un tiquet especial per poder pujar a l'autobús.
Exacte, i a part el trànsit allà és una mica perillós, llavors si no et saps moure per allà és complicat.
Ens podríeu dir alguna paraula en turc que recordeu?
Merhaba, que vol dir hola. Gurushurus, vol dir adeu. Després també vaig aprendre diferents paraules en húngar. No sé.
Però en turc vam... És que la llengua turca és una llengua molt complicada. Els de Turquia aprenien el castellà i el català amb una facilitat increïble.
Ah, i aşkum, que vol dir mi amor.
Però nosaltres ens costava molt aprendre.
Sí.
Un altre idioma.
Però, per exemple, a mi l'hongarès em sembla més fàcil que el turc.
És que l'espanyol és més fàcil d'aprendre per als internacionals, però és veritat que aprendre als turcs o als húngars, que ens deien qualsevol cosa, doncs és més complicat.
Sabíem pronunciar qualsevol cosa en castellà, però no sabíem pronunciar els noms. Llavors et deien com els semblava a ells. Mm.
Gràcies. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Que interessant, oi? Aquest projecte que fan al Pallerola.
Doncs sí, no parem de veure el món, eh?
Parlant d'altres mons, em sembla que ara toca donar pas als videojocs.
Sí, endavant, amb les nostres recomanacions de videojocs.
Ha sortit un nou joc que es diu Dragon Ball Sparking, amb el que podreu seguir gaire de les aventures de Goku i els seus amics. Un altre dels jocs més esperats és el GTA VI, que està previst que sortirà durant les properes tardors. I es tracta de dos germans, bessons, un home i una dona. Sabrés després de la mort dels seus pares, mans d'un càrtel de criminals.
D'altra banda, ja podeu gaudir del Poppy Playtime 2 i el Poppy Playtime 3 a les vostres consoles preferides, la Switch, la PlayStation, etc. Ah, una altra notícia suculenta. Fortnite puja el preu del pas de batalla de la primera temporada de 950 pavos a 1.000 pavos. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Adeu, adeu.
Per cert, ja que estem parlant de maquinetes, alguna vegada us heu plantejat quina història hi ha darrere dels nostres ordinadors? En Leo i en Mohamed han tingut l'oportunitat de parlar amb en Guillem Martí, coordinador digital del Pairola, per saber més sobre aquests aparells que tant necessitem durant el nostre dia rere dia escolar.
Avui farem una entrevista al Guillem Martí, el coordinador d'ordinadors de l'ESO del Pallerola. Creus que els ordinadors que tenim són prou bons perquè ens durin fins a quart de l'ESO?
En principi, aquests ordinadors tenen unes bones prestacions, llavors haurien de durar uns quants anys. De fet, estan pensats perquè quan vosaltres arribeu a quart de l'ESO, aquests ordinadors, com que són del centre, els retornareu, els netejarem i els faran servir els alumnes que comencin cinquè de primària en el seu moment. Per tant, són uns ordinadors que aniran rotant el seu ús per diferents alumnes i estan preparats perquè puguin durar bastants anys. El problema que tenim és que a vegades l'alumnat no en té cura o no els cuida de forma adequada. I llavors es fan malbé, es trenquen, deixen de funcionar i llavors s'han de portar a reparar. I això a vegades pues, triga una mica tot aquest procés de reparació, però estan pensats perquè durin bastant de temps.
Qui escull els ordinadors que tenim?
Aquests ordinadors els compra el Departament d'Educació, els va comprar el Departament d'Educació a través d'un fons que es diu Next Generation, que és un fons de diners que ve de la Unió Europea. I llavors aquests diners els van destinar a tota aquesta compra d'ordinadors i la digitalització de tots els centres educatius de Catalunya. Llavors va ser el departament qui va obrir una licitació i es va decidir que es compressin els de la marca Lenovo, quan es podrien haver comprat, bueno, es podrien haver decidit qualsevol altra marca. I amb aquests diners es van comprar tots aquests ordinadors i són els que tenim avui dia.
Quin model escolliries tu si poguessis triar?
Jo, si pogués triar un ordinador, Amb la marca Lenovo em sembla una bona marca, però a mi també m'agrada molt Asus. Asus és una marca d'aquí que també dona molt bons rendiments i molt bones prestacions.
Creus que era millor abans quan cada família havia de comprar el seu propi ordinador?
Bueno, tot té avantatges i tot té inconvenients. Els avantatges que té que ara tinguem des del centre es donin préstec a aquest ordinador és que tothom té accés a un ordinador, que tots els ordinadors són iguals i que tothom té un ordinador al final, perquè abans el que passava és que quan les famílies el compraven, doncs no tothom podia aconseguir un ordinador de les millors prestacions, perquè és una cosa que estem parlant d'ordinadors, doncs, que valen uns diners. I com a inconvenient és que això ha significat una càrrega de feina molt important pels coordinadors digitals.
Ara que ve el Nadal, tindrem temps per gaudir de la cultura.
Ah, sí, Judit? Quines ganes de veure pel·lícules i llegir com mai. Endavant les nostres recomanacions de cinema i literatura. Aquest Halloween s'ha estrenat la pel·lícula de terror més esperada de l'any, Terrifier, als cinemes de tot el país, i ha tingut molt de reconeixement pels espectadors i per la crítica. El film tracta sobre un pallasso terrorífic que atemoritza un poble, amb els seus assassinats en sèrie. Al llarg de la pel·lícula intentaran aturar-lo, però resulta gairebé impossible fer-ho. Si us agrada el gènere de terror, no us la perdeu.
La nostra segona recomanació és un dels majors clàssics de tots els temps, Gris, estrenada el 1978. Sí, és cert, molts dels vostres pares i mares encara n'hi havien nascut. És un dels musicals que millor ha resistit als embats dels temps. La pel·lícula narra la història d'amor entre dos adolescents a cop del millor rock i pop de tots els temps. Gris és això que us expliquem, i fins i tot molt més. És un fenomen cultural en tota regla. La teniu disponible a les principals plataformes televisives com Prime Video o Movistar Plus. No us la perdeu.
I ara arriba una de les seccions més esperades del magazín, la secció d'humor. Donem pas al bon rotllo.
Acudits!
Com anem d'ànims? Avui, a la secció d'humor, us presentem la millor recepta per aquests dies d'examen i estrès.
Us presentarem la nostra millor selecció d'acudits perquè us fem un fart de riure.
Hem triat els acudits perquè ens agrada molt...
Riure i riure és el millor antídot quan passes per moments difícils o de molta activitat.
Esteu preparats per riure? Doncs som-hi! Anem a riure per les butxaques!
Abans de començar, uns quants aclariments sobre els acudits. Qui són exactament?
Un acudit és una petita narració o una sèrie curta de paraules, fruit de la imaginació, que pot ser parlada o escrita.
I que té la intenció de fer riure a l'oient o al lector.
Qui va inventar els acudits va ser...
Ningú! Els acudits són textos de creació col·lectiva. Ens els hem inventat tots nosaltres!
I ara passem ja al primer acudit. Un dels acudits que fa més riure és...
Pep, per què la teva redacció sobre la llet és tan curta? Perquè parlo de la llet condensada.
Hi han dues vaques juntes i una li diu a l'altra...
Muuu.
I l'altra li respon...
Muuu, has tret de la boca.
L'acudit més curt és... Qui li diu un 0 al 8? M'agrada molt el teu gust amb els cinturons.
Un dels acudits més llarg és... Saps per què el mestre de música necessita una escala? Per aconseguir arribar a les notes més altes.
Perquè els catalans mengen cargols. No ens agrada el fast food.
Què significa fast food? Menjar ràpid. Hi havia una vegada un home que posava el diari a la nevera per llegir les notícies fresques.
Avi, per què estàs davant de l'ordinador amb els ulls tancats? És que Windows m'ha dit que tanqui les pestanyes.
Què li diu una pedra a l'altra? La vida és dura.
Què li diu una pusa a una altra? Anem a peu o esperem el gos?
Què li diu un semàfor a un altre? No em miris, que m'estic canviant.
Què li diu un espagueti a l'altre? El meu cos em demana salsa.
Com treus a Superman de l'aigua? Doncs oxidat, ja que és l'home de ser.
Una tablet li diu a un llibre. Una altra vegada, amb la mateixa història, el llibre li contesta: és que és l'únic que tinc.
Jaimito i sa mare i sa àvia van caminant. Jaimito es troba un euro al terra i el va agafar, però sa mare li diu que no s'agafen les coses al terra. I Jaimito li diu: entesos. Després l'àvia es cau i sa mare li diu a Jaimito: ajuda l'àvia a aixecar-se del terra. Però Jaimito li respon: jo no agafo les coses del terra.
I fins aquí la secció d'humor. Heu rigut?
Heu generat prou endúfies per acabar amb forces el trimestre. Fins aviat!
I ara que ve el fred, no hi ha res més gustós que acatxufar-se al sofà de casa amb una manteta tupida i amb una bona lectura que et faci volar la imaginació. Vet aquí les altres propostes per omplir de caliu aquesta freda tardor.
A la sang és un llibre que transmet fets imaginaris alhora que endinsa el lector en un món de foscor i complexitat extrema. Invisible. Tracta el tema de l'assetjament escolar encarnat a la figura d'un nen seriós i estudiós, víctima de les agressions de l'assetjador de la seva classe.
Abans de desembre va d'una parella que es divorcia abans de desembre i es troba molt a faltar. Un etern amor d'hivern.
Visca la cultura! Volem més recomanacions com aquestes!
Ja, però el magazín ja s'ha acabat. Haurem d'esperar el proper trimestre.
Estimades i estimats oients, esperem que hagueu gaudit del nostre programa. Ha estat tot plegat breu, però intens. Hem viatjat, somiat, reflexionat i après de molts temes d'actualitat que ens envolten. Gràcies per escoltar-nos. Adeu i bon Nadal!
I bon any!
Les escoles a la ràdio.